Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El món és digital i el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui parlarem d'un mitjà de comunicació que forma part de la nostra vida des de fa més de 100 anys, la ràdio. Avui la ràdio ja no és aquell aparell que teníem al menjador de casa o al cotxe. Ara la ràdio la portem al mòbil. La podem sentir, la podem escoltar en directe des de qualsevol lloc del món i fins i tot podem personalitzar-la segons els nostres gustos. Per parlar de tot això, per parlar de la ràdio, contem avui amb en Sergi Garcés. En Sergi és cap d'antena de Ràdio Sabadell i ens ajudarà a entendre com la ràdio, 100 anys després, segueix viva, connectant amb les audiències en plena era digital. Així és que, benvingudes i benvinguts a la ràdio.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, Sergi, doncs benvingut avui al nostre programa i benvingut a casa teva, perquè avui haig de comentar que estem a Ràdio Sabadell per fer un programa que, com he dit abans, parlarem de la ràdio i una mica de la seva història i de la seva evolució. Quan va aparèixer la ràdio, semblava que... Quan va aparèixer el vídeo, vull dir, semblava que la ràdio estava destinada a desaparèixer. Inclús va sortir aquella famosa cançó de videoclip de Radio Star, que realment no va matar res. Després va venir la tele, internet, els mòbils, les xarxes socials, els podcasts... Però ningú ni res ha pogut amb la ràdio. La ràdio continua. I potser la primera pregunta, Sergi, seria aquesta. Quina és la màgia de la ràdio que fa que sobrevisqui a totes les intrusions que se li presenten?
Mira, sempre he pensat que la ràdio té una capacitat d'adaptar-se a tot el que passa al seu voltant i a tot el que arriba nou, que no té cap altre mitjà. Com dius, quan la televisió, la imatge semblava que s'ho havia de menjar tot, el vídeo també s'ho havia de menjar tot... les xarxes socials eren la immediatesa que tenia la ràdio, per tant aquí anava també a atropellar, i crec que la ràdio té una cosa molt bona, que és que s'adapta i tot ho absorbeix, tot s'ho queda, de tot en treu profit, i en lloc de veure-ho com un enemic ho veu com un aliat. I aquest punt de saber-se adaptar a l'entorn, per dir-ho així, el fa ser un animal que sobreviu a qualsevol inclemència. I segurament aquí trobaríem bona part, no tota, però bona part del secret de la ràdio.
No, sí. He comentat que estem a Ràdio Sabadell, i sí, ara volia realment comentar que Ràdio Sabadell va ser una de les primeres emissores d'Espanya, i ni lo tempore, evidentment. Podries explicar-nos molt, molt breument una mica la història de Ràdio Sabadell, bueno, en 5 cèntims, eh?
Sí, bueno, com dius, EAJ1, la primera ràdio, va ser Barcelona, i Sabadell va ser la 20. Per tant, de tota Espanya, va ser la vintena emissora que es posava en marxa, l'antiga i desapareguda Ràdio Sabadell, perquè ens entenguem. És a dir, Sabadell va ser la vintena ciutat del territori espanyol, de l'estat, que va tenir emissora pròpia. És una ràdio que era privada, en aquest sentit, va anar passant de diferents mans, de diferents empreses, fins que finalment la COM, el que ara coneixem com la xarxa de comunicació local, va decidir tancar-la per proximitat amb Barcelona, va decidir que es quedava ja ni sense freqüència i sense espai, per dir-ho així, i la ràdio va tancar. Va estar silenciada la ciutat durant 4-5 anys aproximadament, fins que en el 99-2000 es projecta, es promet políticament la reapertura, la reengegar, digue-li com vulguis, una nova emissora a Sabadell, que és l'actual Ràdio Sabadell, que engega oficialment l'1 d'octubre, ara d'infart record per moltes coses, però 1 d'octubre del 2001. En això sí, ens vam avançar una mica més. I és l'actual, no té res a veure, més enllà del nom, no té res a veure amb l'antiga empresa, per dir-ho així, però sí, com a format i com a mitjà ràdio, som els hereus, per dir-ho d'una manera fàcil.
Bé, 2001 és justament quan comença el segle XXI, molt bé, sou una... L'actual Ràdio Sabadell, doncs, és una emissora del segle actual, i d'això parlarem una mica també dels canvis, però ja comença... durant aquests anys, quins canvis tecnològics i quins canvis de programació i de concepte hi ha hagut a aquesta emissora?
Home, hem canviat molt, hem canviat molt. Jo recordo quan vaig arribar aquí que aquí només es feia ràdio. Ràdio clàssica, no? Obries micròfons, feies programes, una graella molt, molt de manual, que es pot dir. Jo, si a la facultat ens haguessin fet dibuixar o dissenyar una emissora, gairebé haguessin fet la graella inicial de Ràdio Sabadell, amb el tipus de programes, etc. I poc a poc ha anat canviant tot. Primer perquè va entrar la web, va entrar una manera diferent també de presentar les informacions, els entreteniments, els continguts, al cap i a la fi de Ràdio Sabadell, i amb tot aquest temps ha anat canviant tot, perquè hem anat incorporant moltes coses, com et deia abans, la ràdio i també Ràdio Sabadell s'ha sabut adaptar a tot el que anava venint, i la graella diríem que també ha anat patint aquest, o gaudint, no sé si patir és el verb, a patint aquests canvis, no? Els programes s'han anat adaptant també al que requereix o al que reclama ara mateix l'audiència. Ens hem adaptat, doncs, al fet de que ja no ens hem d'obsessionar tant amb l'horari, per dir-ho així. Abans era una obsessió, els programes començaven a les 10 i acabaven a les 11 puntuals, i tot això s'ha anat adaptant, com deia. L'arribada del podcast, evidentment, ho va acabar de revolucionar tot, i diria que hem canviat no tant el què, sinó el com. El com presentes, el com poses en escena, el com arribes, el com ofereixes a tot allò que has d'oferir, tots aquells continguts. Ja et dic, algú que només escolti la ràdio potser no ha notat tant el canvi. Els que són usuaris de qualsevol dels altres canals que tenim sí que hauran pensat, doncs no sé si aquesta gent continua fent ràdio o no, perquè jo ja no escolto la ràdio, jo ara ja escolto el podcast, tinc la meva aplicació, escolto els programes quan em ve de gust i no quan ells em diuen. Bé, per això et deia, més el què, més que el què, el com.
I una pinzellada tecnològica. Veu arribar, clar, el 2001 crec que ja no, però veu arribar a ser ràdio analògica amb el sentit de cinta magnetofònica o ja veu néixer digital?
No, va néixer digital, si ho entenem com a digital, doncs el minidisc, sí, que va arribar en aquell moment. Sí que les taules de so encara eren analògiques, no com les actuals, però sí que el material amb el qual treballàvem, el minidisc, el compact disc, sí, ja no era la ràdio ni de casset, ni molt menys de cinta magnètica, no? Això ja no ho vam arribar a tenir en aquesta ràdio.
Quan la pandèmia, que va canviar tantes coses, què va passar a aquesta casa? Realment continuàveu fent programes presencials o vau començar a fer programes online d'alguna forma?
El que vam descobrir, Tomàs, és que es podia fer ràdio gairebé des de qualsevol lloc. Allò que ens havien dit tantes vegades de per fer ràdio no necessites més que estar en un lloc, en un espai, doncs ho vam acabar de descobrir. Malauradament, quan va arribar la pandèmia, el treball es va haver de fer des de casa. Aquí teníem els mínims efectius, i quan dic mínims efectius era un redactor i mig i un tècnic de so. La resta de la plantilla teletreballava, però vam descobrir que això, que només tenint aquí un retent, perquè sempre has de tenir algú que des d'aquí obri, com dic jo, pitxi el botó perquè tot això soni, es podia fer ràdio des de casa. Ens vam adaptar, cadascú a casa seva va haver d'adaptar-se una mica a construir-se la seva petita emissora personal per poder comunicar-nos, però bé, avui en dia amb la tecnologia que tenim, des d'un simple ordinador, perquè tampoc cal molta cosa més, un telèfon mòbil i una bona connexió a internet, diríem que amb això hi ha algú que coordini des d'un punt central, podem tenir més que suficient per fer programació, com la vam tirar endavant en aquell moment.
Parlant de programació, hi ha hagut algun programa que hagi fet història aquí a Ràdio Sabadell? I també explica els programes, jo que sé, serials, programes que participa el públic. Què heu fet?
Mira, que hagin fet història, en tenim uns quants, perquè et dic, clar, són 24, gairebé 25 anys ja, que un quart de segle gairebé que estem en marxa, i hi ha hagut programes que han tingut la seva tirada des de, no sé, és que ara parlaria de molts programes i seria injust amb molts altres. Potser els magazins del matí sempre són al final una mica el buc insigne de la casa, i en aquest sentit, doncs, el més recent que hem tingut és el matí, o el cafè de la ràdio ja al matí, de fa un parell de temporades. També és veritat que li hem anat canviant moltes vegades de nom a la vegada que anaven renovant-se els presentadors o els directors del programa. El format era molt semblant, el nom era el que canviava, i a diferència del que han fet altres emissores, que diguem-ne mantenen el nom vingui qui vingui i és una mica la marca, nosaltres sempre hem apostat una mica més per donar-li una senya d'identitat pròpia del presentador, del director en aquest cas, no? de permetre que canviessin noms, que perdurin en el temps, que eren molt poquets, que perdurin en el temps, et diria que queda doncs a la tertúlia esportiva dels dilluns del Centre d'Esports Sabadell, que sempre s'ha dit Tribuna Preferent i continua dient-se avui en dia Tribuna Preferent, però la resta ha anat variant bastant, tot i que el format, ja et dic, la graella, si ara agafessis una graella del 2001-2002 i l'actual, no veuries grans canvis en quant a la seva fisonomia.
Vau néixer el 2001, clar, vaig insistint en el tema perquè ja estem en plena era digital, però quan vau començar a emetre, a part de per antena, que evidentment hi ha unes limitacions geogràfiques, vau començar a emetre per internet en directe?
Doncs 3-4 anys després, en quan diguem-ne que el concepte web de Ràdio Sabadell va entrar en escena, quan vam tenir el domini radiosabadell.fm o les 3 W radiosabadell.fm, automàticament, perquè la web no només es va convertir en un portal d'informació, en un mitjà digital a nivell informatiu, de consulta, de lector, sinó que va donar aquesta facilitat de poder emetre també per streaming. I ja, doncs, això farà, no sé, si la ràdio té gairebé 24 anys, com et deia, 25 anys, doncs farà 20, potser. Els 4 primers no, a partir d'aquí la ràdio va entendre això que dèiem d'anar molt més enllà de la frontera física que pot suposar la ona.
I tens alguna anècdota d'algú que us escolta des d'Austràlia o des de Brooklyn i que diu, hòstia, tu, estic aquí al Bronx i estic a Sabadell?
Ara fa uns dies, per ser un cas molt concret, tenim un professor a sabadellenc, que està també guardonat com el millor professor universitari de Dinamarca, i vam tenir l'oportunitat que vingués a Sabadell de visita, a rebre un reconeixement, i el que ens va omplir d'orgull és que una de les coses que va repetir a totes les entrevistes que li van fer, a totes les reunions que va tenir doncs, amb l'alcaldessa, amb diferents grups polítics que el va voler rebre, era que un dels pocs lligams que li quedava amb la ciutat, amb els seus orígens, amb les seves arrels, era la família que li queda aquí, pare, mare, etc., i la ràdio, o Ràdio Sabadell per ser exactes, com a vincle d'unió. De fet, feia la broma de dir que cada cop estic perdent més el català, per desús, diu, i el poc que em queda, i me n'adono que el vaig perdent, és gràcies a quan escolto, quan estic sentint Ràdio Sabadell, en concret deia el futbol, és molt arlequinat, és molt del Centre d'Esports, i escolta les retransmissions del futbol, deia, és el que em manté amb aquest poc lligam que ja em queda emocional i fins i tot físic amb la ciutat. Doncs casos com aquests, potser no tan romàntics com aquest, molt més pràctics, en tenim de molt curiosos. Tenim un oient en concret, molt amic ara ja a base d'anys, que és d'Israel, que viu a Jerusalem, i que ha après català amb Ràdio Sabadell. Allò que es diu a vegades de... jo vaig aprendre veient TV3, no? Hi ha gent que de fora de Catalunya que ha après el català amb les sèries de TV3. Doncs aquest oient també, molt arlequinat per les qüestions de la vida, allò que et fas d'un equip, no saps per què, d'un equip estranger, en el seu cas, es va fer molt seguidor del Sabadell, va descobrir que hi havia una ràdio que feia els partits del Sabadell i ha après català. Et convidaria que parlessis amb ell, Tomàs, perquè avui la gent que ens està escoltant del programa deu pensar, home, aquest exagera. Parla un català, jo diria, si no perfecte, de nivell notable alt, només d'haver après. S'ha de tenir voluntat per aprendre. Però, a més, clar, tens casos d'aquests que hosti, quan t'arriben, t'omplen d'orgull, no?
Doncs jo encantat, si em passes el contacte, avui en dia fer-li...
I ell et dic que m'és encantat encara de que algú de Sabadell es posi en contacte amb ell.
No, és que, és més, o sigui, li faré una mini entrevista que passarem per aquí per la ràdio, perquè trobo que té gràcia fer una entrevista a Israel, a algú... Bueno, a Israel, sí, no li ha passat res.
No, pobre... No entrarem en capítol polític, però bé, de tant en tant, quan parlem, quan passen, depèn quines coses, i parlem, perquè tenim molt bona relació amb ell, Hòstia, a vegades t'explicar coses que et posen una mica en situació de la gravetat que des de la distància potser no acabem de notar, no?
Internet no solament té aquest avantatge que des d'Israel o des d'Austràlia pots sentir en directe una emissió de Ràdio Sabadell, després és que queda amagatzemat, aquest programa el pots sentir quan vulguis, sí. És on demanen, no? Però a part de que els programes quedin gravats, està el format podcast. Vosaltres produïu podcasts que no passen per antena i és un canal només de podcast,
sí.
O no?
Sí, també. Tenim programes que nosaltres li diem podcast, però que són programes, com bé saps, i aquest és un exemple, que realment primer passen per la graella i després es poden recuperar, i també tenim productes fets, pensats, jo si em permets després un pèl barruera, parits, ja directament per ser consumits com a podcast, sí.
El control d'audiència, que és una cosa curiosa que encara es fa com es fa, almenys la televisió, és una cosa, vaja, del segle passat, però bueno. El control d'audiència, com el feu i quina diferència hi ha entre controlar l'audiència d'antena o l'audiència d'internet?
Mira, l'audiència d'antena és més difícil. Nosaltres no estem dintre del circuit de l'EGM, que seria a dia d'avui encara, a part de discutible, el control estàndard, el control oficial, el control de l'EGM de les ràdios, no pertanyem. Per tant, el que aquí es fa són enquestes bianuals per saber una mica el grau de coneixement, el grau de seguiment, el grau de fidelitat que té la gent de Sabadell, la ciutadania, envers l'emissora. Això pel que fa a la ràdio a l'uso, la ràdio clàssica. Després hi ha una cosa que evidentment ens porta la tecnologia i tot el món de novetat, que és que l'streaming és fàcilment comprovable gairebé al segon. Aquest programa, en el moment que s'emet, podem saber quanta gent l'està seguint per l'online, per l'streaming. I després, amb les novetats, que suposo que després igual tenim algun minutet per parlar-ne, del món audiovisual, en el qual també ens hem immers de cap, ens hem tirat de cap, encara és més fàcil de controlar, perquè el registre que et permeten les plataformes, els canals d'audiovisual, és instantani. En el moment que acabes una emissió, automàticament saps quants usuaris únics has tingut, quantes visualitzacions has tingut, i això ens permet tenir una mica una referència.
Sí, aquesta potser era la següent pregunta que tenia. La ràdio vídeo o la ràdio tele, digue-li com vulguis. Ara moltes emissores, vosaltres també crec, tenen una càmera simplement a l'estudi, o dos, de vegades més sofisticat, però que el programa el pots sentir i veure. En aquest cas, per on emeteu la imatge? És un circuit propi? Tireu de YouTube o de plataformes que ja existeixen? Com funciona la ràdio, televisió, per dir-ho d'alguna forma?
Doncs nosaltres funcionem a través de Twitch i de YouTube. Aquestes dues plataformes et permeten tenir aquests canals oberts, i en el cas de Ràdio Sabadell, sobretot el directe el fem a través del Twitch. El que queda és a través del YouTube, no? El que no pots veure en el moment ho pots recuperar després a través del YouTube i cap aquí anem, o sigui, directament cap aquí anem.
I clar, això emetem per YouTube també és d'abast mundial.
Absolutament, com el Twitch, sí, ho pots veure des de qualsevol punt del món.
Una pregunta que indiscutiblement t'haig de fer avui és parlar de la famosa intel·ligència artificial. Mm-hmm. Intel·ligència artificial que té ja 50 o 60 anys, però vaja, que acaba d'eclosionar, sí. fa un parell d'anys, no? I ara és quan està de moda. Amb quina mida aquí l'esteu utilitzant, no l'esteu utilitzant?
De moment, molt poc. Que no siguin proves de veure, sobretot, com es poden crear notícies o com pots redactar una notícia a través d'un xat GPT, molt bàsic, comprovar si donant quatre instruccions d'ítems la pròpia tecnologia permet crear una notícia. Encara hem entrat amb creadors de so, d'àudio, d'imitadors de veu, en això no hem entrat, que per molt temps o no ho sé, perquè com et dic, la ràdio s'adapta a tot, i a lo millor això t'ho estic dient avui i d'aquí mig any tornem a parlar i et dic, ei, que ja tenim aquí un locutor virtual que és el que s'encarrega de fer els informatius de primera hora al matí, perquè així no ens hem de llevar tant d'hora.
Sí, segurament arribareu, encara que de moment és una grandíssima ajuda, simplement per acabar de redactar notícies, és una gran ajuda, realment. Estem arribant al final del temps que tenim per aquesta entrevista. Ens podries explicar anècdotes que deus tenir un munt? Alguna cosa curiosa que hagi passat aquí? No sé, tu mateix.
Doncs mira, d'anècdotes divertides te podria explicar moltes. D'anècdotes no tan divertides, però que ara quan les veus en perspectiva, home, se t'escapa un somriure perquè penses, vam arribar a sobreviure... és quan un llamp ens va deixar l'emissora fosa, literalment cremada. I aquí no és que la pandèmia ens hagués d'adaptar, és que vam haver de fer ràdio, allò que es diu, amb un iogur i una corda, i sobreviure com bonament es va poder. Però també et diré, com de tots es treu alguna cosa positiva, a part de que ara puguem riure més o menys de recordar-ho, gràcies a haver de fer gairebé una emissora nova de zero, perquè tot va quedar, insisteixo, pràcticament fos, és quan vam fer el pas de dir, bé, doncs ja que ens hi posem, anem a fer el pas gran i anem també cap al món audiovisual. I d'aquell mal moment va néixer aquest moment actual d'anar cap a aquesta línia.
Bé, i ara ja sí, per tancar el programa, plans de futur. Quins plans teniu de cara aquí?
Doncs acabar de reforçar el que et deia, que això que deies tu de tele, ràdio, ràdio, televisió, sigui una realitat al 100% i no només siguin moments puntuals i continguts concrets, sinó que la ràdio acabi sent gairebé dual i puguis veure tota l'audiència, perdó, tota la programació. Igual per un costat, per un canal, que per un altre. I que la tele, en aquest sentit, el Twitch, ens ajudi a tenir tota la programació de Ràdio Sabadell vista.
Bé, Sergi, doncs ha estat realment un plaer tenir-te aquí, a casa teva. Em fa gràcia tenir-te jo aquí, a casa teva. I, pues, res, tot això. Gràcies per compartir la teva visió sobre el present i el futur de la ràdio. I fins la propera.
Arriba. Gràcies a tu. Un bon plaer.
Bé, doncs això ha estat tot. En plena era digital hem fet un recorregut per un mitjà de comunicació centenari que, malgrat la irrupció de les noves tecnologies, des del vídeo fins a les xarxes socials, no només ha sabut adaptar-se, sinó que també ha sabut destacar. La ràdio, amb la seva capacitat d'evolució i connexió, continua sent, avui en dia, 100 anys després, una peça clau a les nostres vides. Avui, des de la ràdio, felicitem la ràdio. I la setmana vinent tornarem a la nostra tertúlia per intentar dilucidar si la intel·ligència artificial és realment intel·ligent o no. Explorarem què entenem per intel·ligència en general, com s'aplica la intel·ligència artificial al nostre dia a dia i si algun dia serà capaç de superar-nos o només de complementar-nos. No us ho perdeu, perquè segur que us sorprendrà. Fins la propera.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana el Món és Digital.